Ràdio Estel.
Del Camp a Taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Benvinguts a un nou programa de Del Camp a Taula. Aquesta setmana, la PIMEC ha guardonat el Departament d'Agricultura per la tasca que fa per potenciar el producte de proximitat. Cal recordar, en aquest sentit, que el passat gener, el govern català va aprovar un decret promogut per aquest departament i al qual s'han adherit uns 1.300 productors. Aquesta normativa pretén potenciar la venda directa i de circuit curt, ajudar a maximitzar esforços de foment i promoció dels productes de temporada, reduir la petjada de carboni i conservar el paisatge. Aquest premi concentra una aposta que molts productors, organitzacions agràries i cooperatives estan duent a terme, i és que el consumidor pugui adquirir un producte elaborat prop de casa seva, fresc i de qualitat. Com ja he dit en més d'una ocasió, la potenciació del producte de proximitat és molt positiva, però això s'ha de compaginar amb el creixement de les exportacions i obrir nous mercats. Quan més i millor produïm, més competitius seran els nostres agricultors, ramaders i indústries agroalimentàries.
L'entrevista.
La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, la FECAC, va realitzar el 7 de juny l'Assemblea General i l'acte de celebració del 30è aniversari de l'entitat a la població de Corbera d'Ebre, amb la presència d'uns 450 cooperativistes d'arreu del país. Per parlar d'aquest aniversari i altres temes d'interès del món cooperatiu, tenim als nostres estudis a Josep Pere Colat, president de la FECAC. Bon dia, senyor Colat, i gràcies per haver-se desplaçat fins aquí.
Molt bon dia.
Perquè sé que ja té uns quants quilòmetres.
Bueno, arriba un moment que ja, com que ho fas ja molt sovint, és com un passeig.
D'acord. Acaben de celebrar el 30è aniversari de la Federació. Quina valoració fa de tots aquests anys i de l'evolució que hi ha hagut de les cooperatives agràries?
Evidentment, la valoració, i així ho parlàvem amb tots els companys de la Federació, no? Molt positiva. I el mateix molt honorable president de la Generalitat, el senyor Artur Mas, el qual va vindre a fer la cloenda, ho va dir. Vull dir, remetia al sector com una entitat que som en força i, evidentment, les cooperatives, no?, per poder continuar davant i, sobretot, la Federació per la tasca que estem fent, no? I, evidentment, la nostra finalitat sempre és el mateix, no?, que les nostres cooperatives puguin tindre continuïtat. Per a què? Perquè, al final, el funcionament de les cooperatives pues, poguéssim donar pues, un valor més afegit, a, en aquest cas, als associats que som els que mantenim les cooperatives.
Perquè, a més, el que fa també és assentar la gent al territori.
Evidentment, vostè sap que...
O sigui, creu un teixit...
Sí, sí, sí. El gruix de les cooperatives que tenim dins de la Federació està implantat dins del territori, sobretot en zones rurals, no? Per què? Pues perquè, evidentment, el gruix està entre Tarragona i Lleida, a on no estan present pues, l'activitat industrial, i, per tant, això ha fet que continuéssim estant enclavats dins del territori i estem treballant, que en molts dels pobles de... rurals de la nostra Catalunya som l'única empresa que tenim, no? I el més important, i això no ens cansarem de dir, no? Som l'única empresa i, evidentment, no ens deslocalitzem, continuem estant al territori i, evidentment, continuarem estant, perquè no fa molt hem celebrat aniversaris de cooperatives, inclús pues, la de Valls, no, sense anar més lluny, 125 anys d'història. Falset Marçà, 100 anys d'història. Un segle d'història pues hi ha molta gent o moltes empreses que no ho poden celebrar i, per tant, nosaltres ho estem celebrant i ho estem mantenint força per poder continuar, com a mínim, 100 anys més.
A més, curiosament, molta gent potser ho desconeix, moltes d'aquestes cooperatives estan situades en edificis modernistes. Tancats parlar del modernisme a Barcelona, a més, un deixeble del Gaudí, el César Martinell, en va fer moltes i, a més... Quan vas pel territori dius, com pot ser que aquest home estigués tant al Pirineu del Brai, però també per zones de Lleida, o inclús alguna Girona, o Sant Cugat, algunes ja estan en desús i d'això. Però curiosament, també va lligada al cooperativisme amb l'arquitectura del territori, no?
Evidentment, i en concret a la nostra zona, no? A la meva zona, a la Terra Alta, en tenim dos. Tenim la cooperativa del Pinell i tenim la cooperativa de Gandesa. Per tant, és que és un encant. Si vostè se'n va a fer turisme un dia a la Terra Alta i visita la cooperativa del Pinell, és una catedral. I si se'n va a Gandesa, és una altra catedral. Per tant, és curiós, no? Perquè inclús Gandesa, si no recordo malament, està a punt, ha fet 90 anys, està a punt ja de fer els 100 anys, no? És curiós, no?, que un arquitecte del seu prestigi, el César Martinell, pues, apostés per les cooperatives i les cooperatives modernistes.
No? I a més, inclús aquestes dues que ha posat d'exemple, no són molt diferents.
Vull dir, totalment.
Una de l'altra són molt totalment diferents, estan a pocs quilòmetres una de l'altra.
Sí, els separa 10 quilòmetres els casos, però són totalment diferents. Jo diria que no n'hi ha cap d'igual, no? Totes les cooperatives que tenim al camp català, del César Martinell, igual, en la seva estructura no n'hi ha cap. Cada una és, no?, feta a mida, i evidentment que, bueno, com hem dit, és un encant.
Perquè, bueno, parlàvem de que va assistir el president de la Generalitat, l'Artur Mas. A part del que els hi va dir, vostès li van demanar, van aprofitar allò per demanar-li alguna cosa?
Bueno, evidentment, sempre que pues, la federació, i així és un clàssic, no?, que després de cada assemblea pues, sempre invitam als nostres polítics, evidentment, de tot el que ens representen, pues, aquesta vegada va vindre el president Mas, com també va vindre el conseller Pelegrí, no? I evidentment que, a part de poder demostrar, no?, perquè a vegades ho pots dir, però si no ho veus, pues, sempre queda l'interrogant, no? Demostrar la força que tenim, perquè, evidentment, com vostè ha dit al començament, 450 cooperativistes de Catalunya a la Terra Alta, no?, que té més el seu encant, perquè hi ha una distància important. Evidentment, el president, el conseller Pelegrí i tots els membres del govern, perquè hi havia, déu-n'hi-do, la representació, i a part els grups parlamentaris, que ens toquen altres, en aquest cas, de la Comissió de Cultura, van poder veure la força que és viva, no? I, evidentment, que li van fer unes demandes pues, que el president va agafar el compromís, no? Li van fer, pues, bueno, la seguretat, sobretot tenim un problema, i això vostè ho sap, tenim un problema als nostres camps, perquè, per desgràcia, els robatoris són importants i creu-me que, pues, bueno, que vagis a la teva explotació i que tingues la granja o que tingues el pou o que tingues la instal·lació i que te la deixes bé i que en un demà tornes i ja no trobo res, això és un problema, no? Vam demanar més seguretat, en este cas, pues, al meu cos de Mossos perquè poguéssim pues, treballar-hi, no? Mantenir, sobretot, el pressupost pel manteniment de les nostres empreses, i aquí sap que també tenim un pla de modernització i concentració de cooperatives.
Sí, ja t'havia preparat una pregunta més endavant.
Vale. Després també, evidentment, implicats, perquè és un tema a nivell del Ministeri d'Hacienda, que això és competència de Madrid, però que sí vam demanar la implicació al president i al conseller Pelegrí, perquè tenim inspeccions les nostres cooperatives del Ministeri d'Agenda, a on estan pues, inclús anant a buscar anys atràs, no? I clar, i una cosa molt important i clara és que les inspeccions que estan fent les nostres cooperatives del Ministeri d'Agenda estan aplicant regularitzacions, perquè ells no volen dir, Agenda no vol dir que són sancions, però és que en cap moment les nostres cooperatives que tenen sortidors de gasoil no han fet cap frau, sinó que pues, la manera de treballar, i vostè sap que al món cooperatiu, pues, jo vaig a la meva cooperativa i compro el gasoil o els fitos o el producte que sigui, i a final de mes a mi se me factura el compte, me'l cobren i ja s'ha acabat, no? Clar, per aquesta burocràcia que no passem directament la targeta bonificada, en aquest cas de crèdit, pues ells entenen que això és, pues és un frau. I això no és un frau, i això es pot demostrar, no? I aquí sí que li vam demanar pues, que s'impliqués, no? Sobretot el conseller, evidentment, les reunions que fan pues, mensualment amb la resta de consellers, amb el ministre Cañete, pues, que fes sentir la nostra veu, no? I també pues, una de les demandes que ja són molt antigues, no? Sobretot la disminució de burocràcia, no? Al final ens carreguen de papers i papers i papers, que a vegades que dius, som pagesos, però és que potser hauríem que tindre la carrera de notari, no? Perquè ja arriba un moment que et perds, no?
Però curiosament, tots els que han passat per aquí, de diferents sectors, del boví, del porcí, tothom coincideix amb... I des de l'administració sempre es diu, una de les coses que es diu quan ve el conseller de Tor, és que es reduirà aquesta burocràcia, ja més informàtica, més d'això, però al final tothom, sí, sí, que veig, es queixa, sí, sí, del mateix, no?
Sí, sí. Hem reduït, hem reduït, però evidentment nosaltres com a cooperatives doncs, hem de continuar insistint. Pensem que en les noves tecnologies que avui la cosa és molt més senzilla, vull dir que avui no cal desplaçar, no?, de Corbera a Barcelona, sinó que podem fer una videoconferència. Bueno, potser a la Terra Alta tindríem algun petit problema perquè encara no estem, no?, en algun lloc de Catalunya, no arriba de ser les i demés, però evidentment és així, no?
I a més et tenen molt controlat, per segons quines coses et tenen allò que dius...
Correcte.
Gairebé per satèl·lit et veuen, i per altres coses et posen moltes traves.
Correcte.
Per què veu elegir aquest any Corbera d'Ebre, a part de ser la teva població, o perquè és la teva població?
Bueno, això, aquesta pregunta, evidentment, i quan va sortir el Consell Rector, evidentment, jo sí que sóc de Corbera, no? I com a veí del poble, i a part, pues, president de la federació, evidentment que em feia una il·lusió molt gran, no? Però nosaltres, des de fa 6 anys, les 6 últimes assemblees que hem fet, nosaltres l'objectiu era anar fent assemblees pel territori, perquè centralitzau, amb tots els respectes, a Barcelona, o a Sant Sadurní, o a Vilafranca, o inclús Tarragona capital, pues ja està bé, però creiem que l'important, perquè la força que ens donen les cooperatives, moltes vegades pues, les desconeixes. Per tant, intentar anar calcigant territori, i així ho hem anat fent, cada any a una cooperativa i en un poble. Enguany ha tocat Corbera? Sí. Vull dir, els companys del Consell Rector tocar la província de Tarragona. Bueno, ho vam parlar, ho vam proposar, sembla bé. Si em permets, a part de cooperativa, evidentment, pues, no és el César Martinell, perquè la nostra cooperativa és molt jove, té 54 anys, però el poble de Corbera, vostè sap que va ser un dels pues, bueno, més castigats de Tarragona o de tota, sí, Catalunya, per la Guerra Civil, no? Precisament enguany fem 75 anys, l'aniversari de la Batalla de l'Ebre, i el que diem nosaltres és el Poble Vell, que per la gent de Corbera és la Muntera, però que és el Poble Vell, que està catalogat pel Parlament com a lloc d'interès cultural, doncs, bueno, vam creure que l'entorn doncs, era diferent, no? Perquè hi ha una església, que és la que ha patit els bombardejos, i ha estat el qual va quedar, i hem de dir que l'èxit, la gent que no coneixia, en este cas Corbera, es va quedar impactant. Per què? Perquè quan arribes i veus els bombardejos i veus tot allò com va quedar, doncs la gent, bueno, i la prova està que els 450 cooperativistes, és que no hi havia ningú que no digués l'encert, no? I a més, bé. I, bueno,
sí, al final es va juntar història amb història, sí, per entendre. Sí, la vostra, sí, història amb la història del, sí, territori, sí, i bueno, tot plegat. A més, es va homenatjar els 3 presidents de l'entitat fins ara, però també a persones vinculades a les cooperatives, entre les quals hi havia la més edat, 2 joves i 2 infants. Aquí es va fer aquest reconeixement i una mica per què?
Bueno, vam voler fer, evidentment, un reconeixement per la tasca als 2 antics presidents que van estar abans que jo, no? El senyor Antoni Casanoves i el senyor Xavier Tubert. Per què? Perquè 30 anys pues, és molta història. Evidentment, pues, quan se va començar en l'època del senyor Casanoves, pues va ser, no?, un fet que 4 o 5 socis d'una cooperativa es van ajuntar i van intentar, o van pensar, poder crear este projecte, i així ha sigut. Per tant, la continuïtat que en este cas el senyor Tubert pues, va fer del que havia fet el senyor Casanoves, pues, va ser la continuïtat i tirar endavant. No? I ara, estant en altres, pues, evidentment, continuïtat, i evidentment, pues, amb els moments difícils, buscar altres vies per a que tingui aquesta viabilitat. I sobretot també volíem aprofitar, perquè als 30 anys, pues, també per fer un petit homenatge a la gent que sempre és la més anònima, no? Perquè al final la gent que estem a les cooperatives dels nostres pobles pues, som aquells socis que estem volcats perquè molts d'ells s'han deixat la pell treballant i començant a fer la cooperativa, però en molts casos no surten enlloc. Per tant, vam voler fer aquesta gent i la veritat és que la resposta de les cooperatives va ser massiva i algun rato és que en algun moment vam tindre hasta dificultats, no? Perquè déu-n'hi-do la gent gran d'edat que hi havia, no? I vam voler en este senyor, el senyor Daniel Padró Armengol, de la cooperativa d'Euràfim, clar, nascut el 1913, 100 anys. 100 anys, no sé si estarem aquí, no? Però déu-n'hi-do, no?, la història. I després a la Ramona Tuà Segarra, també de 97 anys. Crec que va ser molt emotiu. I llavors, clar, evidentment havíem de fer la contrapartida. Un era cooperativistes, en este cas d'història, i el fet del passat, i evidentment el futur. I el futur també tenim, encara que la cosa, pues, fer de pagès potser no estigui actualment de moda, però sorprenent, perquè dos joves de cooperatives, l'Oriol Vigas Monera, pues, del, nascut al 91, 22 anys, i el Roger Pinyol Guardiola, 20 anys. Pues, Déu-n'hi-do, tenim futur. I, evidentment, també, pues, com a futur, en tenim dos, perquè els dos consellers de la cooperativa de Baixa Tordera, l'Oriol, i el Roger, de la cooperativa de Bellaguarda. I en tenim de més joves, que està clar que encara tenim futur, que és l'Àlex Figueroa, Boronat, de 14 anys, de la cooperativa de Bràfim, i la Jana Pons i Bernal, també d'un any, de la cooperativa de Bràfim. Per tant, mira si tenim futur.
Encara hi ha camí per recórrer.
I tant. Per això li dia que va ser emotiu, no? Perquè la persona més gran i la més jove, pues, va ser molt emotiu.
I quantes cooperatives formen part de la federació? Quins sectors són els més representats i quin volum de facturació teniu?
Actualment estem formant que estiguin federades de cooperatives de Catalunya 231. Tenim una facturació aproximada de 1.500 milions d'euros anuals. Tenim una ocupació de 4.500 persones i, evidentment, tenim una massa social, que és el que ens dona força, que és el que ens apoya, de 76.000 socis detrás. Hem de dir que a l'any 2012, i això pues, no ho pot dir tothom, però el sector cooperatiu sí que ho podem dir, hem crescut en ocupació en un 3,7% i, sobretot, en facturació en un 11%. Crec que són números molt importants i és que, a més, són reals. Eh? Vull dir que estan escrits i, a més, és real. I els sectors més importants que em preguntava, bueno, tots són importants, no? Evidentment, però hauríem de destacar pues, fruita seca, vi, oli, ramaderia, fruita dolça. Crec que, bueno, són uns dels sectors més importants, evidentment. Pues tenim l'arròs, i tenim llet, i tenim flor i planta ornamental.
I cooperatives molt importants.
I cooperatives sector. Molt importants d'aquest sector, correcte.
Doncs farem una petita pausa i seguim parlant, ja entrant més en profunditat, parlant de les agrobotigues i més temes.
Molt bé.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què en convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impulsa el sector agrari.
A Mafriseu entenem que l'alimentació és, sobretot, salut. Per això som una indústria càrnia amb els màxims segells de garantia de la Unió Europea i la certificació de producció ecològica. El respecte pels animals i del nostre territori són bàsics per nosaltres, perquè sense control no hi ha garantia. Mafriseu, la carn ecològica de la Seu d'Urgell. Vedella, poltre, corder i porc. Qualitat i cura des del 1961. Informa-te'n al 973 35 14 92.
Continuem parlant amb el senyor Josep Pere Colat sobre les cooperatives. Ha crescut molt el nombre d'agrobotigues i la seva comercialització?
Sí, tenim clar que les agrobotigues per les nostres cooperatives és una eina molt important. Per què? Perquè és, bueno, on podem vendre tots els nostres productes i, evidentment, la finalitat de les agrobotigues és poder fer els intercanvis. Si la nostra zona fem vi, doncs poder fer un intercanvi amb altres zones, en arròs, en llet, o en formatges, o en consolidat de producte que no féssim, i per tant, això és perfecte. I, evidentment, cada dia traslladar-li al nostre consumidor, no? Agrobotigues que estem donant producte de cooperatiu, producte de proximitat, producte de gran qualitat, i, evidentment, el tema liquidez, no? Perquè al final anem a comprar i es caix al moment. Per tant, les agrobotigues cada dia estem treballant i, evidentment, que van creixent, està clar.
Parlava jo a l'entrada del programa sobre el tema aquest de la proximitat, però també parlava de les exportacions. En el vostre cas també van créixer l'any passat les exportacions.
Sí, és el que diem al començament, no? Les exportacions, bueno, aquest 11% de facturació que hem incrementat, evidentment, un tant per cent molt elevat és exportacions. Perquè, bueno, el mercat nacional, pues, bueno,
és el que és,
deixem-ho així, correcte, és el que és. I, per tant, hi ha tots a apostar, no? De les cooperatives, sobretot, a les que més es dediquen a la comercialització, com pugui ser segon grau i algunes de primer grau grans, potentes, doncs ja estan apostant per mercats exteriors, està clar.
I quins són els principals mercats?
Bueno, Europa, val? Estats Units, és un mercat importantíssim, i diem-li que com a nou, no? En aquest cas seria Àsia. Àsia també està tirant, molt.
O sigui, és un mercat emergent
del tot.
Com està en aquests moments el pla de modernització de les cooperatives del qual parlàvem abans?
Bueno, amb el conseller Pelegrí, evidentment, al qual hi tenim diàleg pues, constantment, el pla, pues, bueno, una de les nostres demandes com a Federació de Cooperatives és que es mantingués el pla. No? Per què? Perquè entenem que és una eina molt important i sobretot amb el temps que està caient, pues, que el pla ha de servir per a poder fer aquesta ordenació. Al final, a la Terra Alta som 12 pobles, som 11 cooperatives. Evidentment que amb dues cooperatives possiblement podríem gestionar tot el producte que fem a la Terra Alta. Per tant, això ha d'anar dins en aquest pla de modernització
per
i concentració.
Per tant, el futur va també cap a la fusió i concentració?
Està clar, vull dir, poques cooperatives, cap, se'n crearà de noves en quant a clau d'agràries. D'acord? Se'n pot crear de treball o de serveis o d'alguna altra rama. Però d'agràries no. L'únic que hem d'anar és en això, a concentrar. Per què? Perquè una, hem de ser professionals i, evidentment, per donar un valor més afegit, en aquest cas als socis de les cooperatives, només hi ha una solució, és reduir costos. I reduir costos vol dir concentrar. Val? Per tant, si en vez de 10 cooperatives ho podem fer concentrat en dos, en un territori pues, relativament agrupat, tenim clar que baixarem costos i aquesta ha de ser la finalitat del pla. I això ho sap el conseller, ho sap el govern, ho sap els representants de la Comissió de Cultura i hem de dir que des de la Conselleria de Cultura i des del govern apoyen i valoren, no, aquest pla, no? Que vull dir que estan totalment a favor de que sigui així.
Hi ha alguna altra cosa pendent així amb el departament i quina és la relació?
Bueno, la relació amb el departament evidentment és fluida. Jo diria que és correcta. Però que, com vostè pot entendre, pues, segons en quins temes, pues, tindrem diferències. Evidentment que estem a la federació per discutir amb el nostre conseller, amb els nostres representants polítics, pues, el que faci falta. L'important és que el diàleg és bo, és fluid, i l'important és que sempre arribem a una entesa. Per tant, correctíssim.
I llavors també m'he oblidat abans de preguntar-ho. Els consumidors valoren positivament els productes de les cooperatives? Esteu notant una percepció de valoració de...
Els consumidors valoren cada dia més positivament els productes cooperatius. Nosaltres, com a federació, vam fer una campanya que es diu Implica't, i aquí hem anat a mercats, aquí a Barcelona, i hi ha mercats de Catalunya, a donar a conèixer els nostres productes, el nostre car, la nostra llet, el nostre arròs, el nostre vi, el nostre oli... I molta gent... Després d'explicar-los, de cuinar-los en aquells plats, en els nostres productes, i dir-los d'on són i com els fem, molta gent es quedava sorpresa. Perquè diuen, pues jo no ho coneixia. I evidentment que la campanya Implica't no vol dir res més que consumir productes de la terra, productes de proximitat, productes de les cooperatives, perquè al final, quan aquell consumidor consumeix un producte cooperatiu, està ajudant a contribuir a les cooperatives. I evidentment que quan tots sortim de la capital, de Barcelona, de Tarragona... Quan fem carretera, a què ens agrada? Veure un entorn verd, bonic, treballat, llauradet, arreglat, que sí? Pues, en això estem contribuint. I cada dia la tasca, pues, jo ja respecto els productes que puguin vindre de fora, però és que arriba un moment que no sabem a quina època venen les cireres, o venen les tomaques, o venen les maduixes, no? Perquè com que tot l'any en tenim, és difícil. Per tant, jo crec que aquesta és una de les tasques que hem de conscienciar al consumidor, que cada dia està més, i, evidentment, com a la campanya Implica't, doncs nosaltres no pararem de fer aquesta promoció per a donar a conèixer els nostres productes.
I el tema de les seccions de crèdit, va haver-hi amb algun problema, però amb la resta, no? La resta funcionen la mar de bé. Com estan en aquests moments?
La secció de crèdit, vostè ho ha dit, va haver un problema, un fet puntual,
sí.
I que quedo clar que la federació estem al costat de les cooperatives i dels seus socis, perquè no hi ha res més dolent. Evidentment que els seus socis pues, no pugui, en aquest cas, no vulgui perdre, sinó que no recuperar els seus estalvis, perquè és la suor de sempre, de tota la seva vida treballant. Va haver un fet puntual que va ser l'aldea, però avui, les que són de crèdit, i també està contractat en números del Departament d'Economia, estem creixent en passiu, estem creixent en volum de passiu des dels nostres, a les nostres seccions de crèdit comparat en consolidat financera. Per tant, les seccions de crèdit sempre s'han basat com les cooperatives, confiança en les persones, i les seccions de crèdit sempre que feien la seva tasca que han de fer, diner del soci per al soci, amb les normatives que, evidentment, poso en aquest cas al Departament d'Economia, però hem d'arribar a una entesa per a poder treballar, per a poder regularitzar el que, en principi, al Departament d'Economia pues, no li sembla tan correcte, però a partir d'aquí la secció de crèdit avui en dia és una eina important perquè vostè sap que el món financer el crèdit està una mica esgotat. Per tant, per això les podem utilitzar.
Ja per acabar, ens deixem alguna cosa que creu que haguem de dir, que sigui important?
Sí, si més no, ahir els acords de governs que el president de l'entitat, el president Mas, va presentar, fruit de les nostres demandes, no? Com a federació, felicitar, en aquest cas, al govern i per les propostes que va presentar, perquè moltes de les que nosaltres els vam presentar, pues, el president les va anunciar i el govern les va incloure com a prioritàries, no? Que és el que diem, el desenvolupament del Pla Mar de Cooperativisme Agrari, el desenvolupament d'un nou pla de concentració de cooperatives, que també n'estàvem parlant, i continuar amb el desplegament del pla estratègic del suport a l'agricultura i l'alimentació. Són tres claus importantíssims, evidentment n'hi ha més, però aquestes són molt importants per a poder tindre continuïtat i viabilitat de les nostres cooperatives.
Doncs el temps se'ns ha tirat a sobre. Agraïm al senyor Josep Pere Colat que ens hagi parlat del 30è aniversari de la federació i de la situació del cooperativisme agrari a casa nostra, i fins una altra ocasió.
Moltes gràcies a vosaltres.
Del camp a taula, amb Isidre Font.
Els preus agraris. Cereals i leguminoses.
A la Llotja de Barcelona, la cotització orientativa del blat farratger el dimarts 11 de juny s'ha fixat a 236 euros per tona, baixa 5 euros. El blat de moro francès a 236 euros per tona, disminueix 3 euros. L'alfals granulat a 200 euros per tona, repeteix. La colza d'importació a 328 euros per tona, baixa 2 euros. I la garrofa a 210 euros per tona, disminueix 2 euros.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja cotitzat aquesta setmana a 1,25 euros al quilo es manté, mentre que el groc a 1,28 euros al quilo puja 4 cèntims en relació a la setmana anterior. El broiler blanc anal sobre escorxador s'ha fixat a 2,07 euros al quilo, repeteix, i el groc a 1,92 euros al quilo puja 5 cèntims respecte a la darrera setmana. La gallina pesada ha marcat 0,52 euros al quilo, puja 10 cèntims, i el gall 0,18 euros al quilo, mantenint la cotització en relació a la setmana anterior.
Ous.
El preu per dotzena a la Llotja de Bellpuig, a la categoria XL, els de més de 73 grams, s'ha fixat aquesta setmana a 1,06 euros. A la categoria L, de 63 a 73 grams, a 0,72 euros. A la M, de 53 a 63 grams, a 0,65 euros. I a la categoria S, de menys de 53 grams, a 0,48 euros. La cotització de les categories XL i L ha repetit, i de la M i la S ha baixat un cèntim respecte a la setmana passada.
Ubi.
A l'escorxador de Mercabarna, el xai de menys de 10,5 quilos ha cotitzat a 8,50 euros al quilo per canal. El de 10,6 a 12 quilos a 8,10 euros quilo canal. I el de 12,1 a 14,5 quilos a 7,25 euros al quilo per canal. Tots els preus han augmentat 20 cèntims en relació a la setmana passada. El cabrit s'ha fixat a 12,80 euros. Per tant, puja un euro.
Conill.
El conill jove de 1,750 a 2,2 quilos ha cotitzat a la Llotja de Bellpuig aquesta setmana a 1,95 euros al quilo, per tant, es manté.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. L'actualitat.
Unió de Pagesos ha alertat que la campanya de cereals d'hivern d'aquest any, tot i que serà lleugerament millor que l'anterior, amb un increment del 6% de blat i del 10% d'ordi, segons les dades d'avançament de superfícies i produccions del Departament d'Agricultura de l'abril, la producció estarà per sota de la mitjana dels últims 3 anys. Aquest avanç de producció és de 355.983 tones de blat, 594.188 d'ordi i 12.022 de colza a tot Catalunya. Així, per veure la comparativa, la mitjana va ser de 374.000 tones de blat, 594.239 d'ordi i 13.275 de colza en aquests 3 últims anys. Les existències totals de pomes i peres a Catalunya a 31 de maig estaven en uns nivells bastant inferiors al 2012, segons ha informat Afrucat, l'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya. En concret, en pomes hi havia 15.078 tones estocades, un 63% menys que l'any passat. En peres, l'estocatge global a Lleida era de 692 tones, un 96% menys que l'any anterior. El Departament d'Agricultura ha convocat els ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura corresponents al 2013 i n'ha aprovat les bases reguladores, tal com va publicar dimarts d'aquesta setmana el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies des de la seva publicació al Diari Oficial. Els ajuts al sector apícola convocats estan integrats en el Programa Estatal d'Ajuda a l'Apicultura 2011-2013 i tenen un import total del voltant dels 100.000 euros.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. El producte.
En aquesta secció que oferim cada setmana amb la col·laboració de Mercabarna, parlarem avui de la ceba, un bulb de forma esfèrica amb l'interior de color blanc i carnós que té diverses capes superposades i està cobert per una pel·lícula marró ataronjat. El seu valor nutricional és de 42 calories per cada 100 grams i l'estacionalitat és tot l'any a l'aire lliure. La ceba conté vitamines A, C, E, B1, B2 i PP. Pel seu alt contingut en diverses sals minerals, és molt favorable per la solidesa dels ossos i l'elasticitat de les artèries. El seu contingut en fòsfor facilita el treball cerebral. En els casos de depressió física o nerviosa, té una acció reconfortant, gairebé immediata. Pel seu sofre, és un regenerador del sistema nerviós, de la pell i del cabell, del qual afavoreix el rebrot per fricció. A més, és eficaç contra el restrenyiment i la falta de gana i facilita també la digestió d'aliments farinosos com ara les mongetes, les llenties o bé els cigrons. També és un diürètic potent i un dels més actius dissolvents de l'àcid úric. La ceba és originària de diversos focus evolutius situats a l'Àsia. S'ha cultivat des de sempre a Mesopotàmia, a l'Índia i països mediterranis com a hortalissa i planta medicinal i va ser introduïda pels romans fins a les regions més septentrionals d'Europa. En casos d'asma, bronquitis, grip o afeccions de les vies respiratòries, poden bullir-se cebes tallades en rodanxes en una mica d'aigua i prendre el caldo que s'obté amb mel. Partida en rodanxes i col·locada en un platet a la capçalera del llit facilita també la respiració. Els principals països productors són Egipte, Holanda, Itàlia i Espanya. A l'estat espanyol es pot trobar a Castella-La Manxa, Múrcia, Andalusia, Catalunya, Illes Balears, Aragó i el País Valencià. Els usos culinaris d'aquesta hortalissa de bulb són nombrosos. Es pot menjar crua, fregida, bullida, també rostida, en sopes, en salses, també guisats i en una gran varietat de plats. Per exemple, la sopa de ceba per la nit assegura un son tranquil. El volum de comercialització a Mercabarna va ser l'any passat, l'any 2012, de 29.682 tones anuals.
El plat. Avui no està amb nosaltres l'Helena Santos per oferir-nos el plat, però va deixat un de preparat. Es tracta d'unes postres, en concret, un flan d'ou casolà. Els ingredients que necessitarem per fer un flan d'ou casolà són mig litre de llet sencera, mig litre de crema de llet, 6 ous sencers més 2 rovells, 250 grams de sucre, una branca de canyella, la pell d'una llimona i unes gotes d'essència de vainilla. Per fer el caramel caldran 200 grams de sucre i 120 mil·lilitres d'aigua. Pel que fa a l'elaboració, començarem amb el caramel, posem el sucre i l'aigua en un cassoal fins que quedi la barreja d'un color àmbar fosc. L'aboquem en una flamera i deixem refredar. Posem a escalfar la crema de llet, la llet, la pell de la llimona, la canyella i la vainilla, i abans que comenci a bullir, ho retirem del foc. Per una altra banda, en un bol, posem els ous sencers, els rovells i el sucre. Ho batem i anem incorporant la llet tèbia lentament fent servir un colador i barregem bé. En una safata de forn amb aigua posem la flamera, l'aigua ha d'arribar fins a mitja alçada de la flamera i l'introduïm al forn entre 35 i 40 minuts a 180 graus fins que el flam estigui quallat. Una vegada fet això, el deixem refredar sobre el marbre i després el posem a la nevera fins a l'hora de servir. Si teniu una recepta tradicional o un plat favorit i el voleu compartir amb nosaltres, ens ho podeu enviar a la web del programa delcamataula@radiohostel.cat. Bon profit!
Del Camp a Taula.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impulsa el sector agrari.
Oliveres Centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantoio. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacte i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369. Producció agrària ecològica.
Dins d'aquesta secció que realitzem cada setmana amb la col·laboració del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, avui parlarem amb Ferran Plana, d'AgroSolucions SL, una empresa ubicada a Reus que es dedica a prestar serveis i assessorament a productors i agroindústries. Hola, senyor Plana, i benvingut al nostre programa.
Hola, molt bona, bon dia, Isidre.
Abans de crear l'empresa, vostè ja tenia experiència en el món de l'agricultura ecològica?
Pues sí. Mira, jo sóc enginyer agrònom de formació. I una vegada vaig acabar la carrera, vaig formar part de la segona promoció del màster d'Agricultura Ecològica que s'imparteix a la Universitat de Barcelona. I llavors, paral·lelament amb el Ricard Nadal, que és company i soci també d'AgroSolucions, vam portar dues finques en cultiu ecològic, on hi havia avellaners, ametllers, fruita i una mica d'horta. Suposo que amb el maneig d'aquestes finques doncs, ens va ajudar a posar a la pràctica tots aquells coneixements que havíem adquirit teòricament.
I llavors, amb aquests coneixements és quan decideixen crear AgroSolucions?
Sí, AgroSolucions va néixer l'any 2005, integrat per dos enginyers agrònoms i un enginyer forestal. La voluntat de l'empresa era fer assessorament agrari, forestal i agroalimentari, però no només en el camp de l'agricultura ecològica, sinó en un àmbit de treball més ampli. Projectes constructius, instal·lacions, doncs, tràmit de subvencions, registres, assessorament agrari i agroalimentari. El que és cert és que sempre hem tingut especial atenció al moviment agroecològic.
I llavors, quin tipus de clients tenen?
Mira, després de 9 anys de treball, el ventall és molt ampli. Col·laborem des de petits productors agrícoles i ramaders, empreses alimentàries, cooperatives i fins i tot actualment estem assessorant alguna multinacional. Els nostres principals clients es dediquen als sectors de la fruita, fruita seca, cereal, vi, avicultura, últimament.
I van vostès a buscar-los o en alguns casos són ells que s'adrecen a vostès pel boca-orella?
Ja. Mira, és evident que en el moment que vivim ens toca fer alguna cosa de gestió comercial. Moltes vegades anem a buscar aquelles empreses que creiem que els hi podem aportar alguna cosa. Tot i així, hem de reconèixer que el boca-orella entre els nostres clients ens està ajudant moltíssim.
I tenen molts dubtes la gent a l'hora de crear una empresa de producció agrària ecològica?
Bueno, mira, la casuística també és molt variada. El que passa és que potser el perfil més comú de client que vol crear una empresa ecològica, que nosaltres ens hem trobat, és aquell que s'ha llançat a treballar i a produir. I que al cap d'un temps d'estar al mercat, de treballar, té la necessitat de legalitzar les coses, professionalitzar-se i poder accedir amb els seus productes a comerços que si no està regularitzat no hi podria entrar. Llavors és el moment que nosaltres entrem, els legalitzem, els assessorem en processos, en etiquetat, els tramitem ajuts i habitualment quan s'inicia una relació d'aquest tipus ens perduren el temps.
Perquè els hi feu algun pla de gestió, per entendre'ns, de com ha de funcionar o ells ja tenen una idea?
El client ecològic venen molt formats. Ells ja tenen una idea molt clara del que volen fer, però nosaltres els donem els instruments per professionalitzar-se. També és cert que algunes vegades hem fet assessorament en plans d'adobat, en varietats, més assessorament agrari.
I en tema de comercialització i distribució també feu assessorament o va més cap al camp productiu?
Nosaltres, a veure, som enginyers agrònoms. La nostra formació és més d'aspecte tècnic que de productiu que de comercialització. Però, tot i així, amb el temps que fa que treballem, coneixem a moltíssima gent i moltes vegades poses en contacte uns amb altres perquè les relacions comercials funcionin.
I el fet d'estar a Reus, els clients són de la zona o són d'arreu de Catalunya?
Home, nosaltres majoritàriament tenim clients que van des del Penedès fins a Terres de l'Ebre, el nostre àmbit de treball. Però tot i així et dic, insisteixo, puntualment assessorem clients que estan a Girona, clients que estan a Lleida, fins i tot n'hem tingut algun d'Andorra.
Amb 31 programes ja que portem, bueno, és la primera vegada que dins aquest segment de l'agricultura ecològica parlem amb una empresa de serveis i assessorament, no? Normalment parlem amb els productors. Voldria saber si hi ha molta competència en el seu camp.
Suposo que, com en tots els àmbits, hi ha competència. Tot i així, t'he de dir que l'especialització ecològica ens diferencia. I llavors, tal com et deia abans, que els clients ecològics acostumen a ser gent molt preparada i que quan et tenen davant, de seguida capten si l'interlocutor que tenen davant és coneixedor d'aquest món i si els pot ajudar o no. Llavors, crec que això corre a favor nostre.
I també corre a favor vostre, crec jo, que el sector de la producció agrària ecològica és un sector amb molt futur, no? Crec.
Sí, és un sector en expansió, claríssimament. I això també et dic doncs, que ens ajuda i el boca a orella hi fa molt. Tot i així, continua, jo tinc la sensació que continua sent un àmbit reduït, que de seguida ens coneixem tots.
Bueno, és reduït, però cada vegada hi ha més...
Sí, cada vegada més. Per sort, cada vegada més.
Bueno, també a vegades passa que us coneixeu més perquè hi ha que es mouen més que altres, no? A vegades, com en tots els sectors, o sigui, hi ha gent que es mou molt més i altra que no, bueno, que no es mou tant.
I ens movem dins els mateixos cercles, suposo, i un et presenta un altre i al final doncs, acabes veient més o menys les mateixes cares. Però bueno, és cert que va entrant gent nova i gent amb moltes ganes i amb ganes de fer-ho bé.
Doncs agraïm a Ferran Plana que ens hagi pogut donar una visió diferent a la que estem habituats en aquesta secció, a la que parlem amb productors ecològics, però no amb una empresa de serveis i assessorament, com deia fa un moment, a les empreses i agroindústries ecològiques.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Del camp a taula. L'agenda.
Avui dissabte 15 de juny es fa a Vallfogona de Balaguer una jornada sobre la conservació i posada en valor del patrimoni botànic i flora amenaçada. Els dies 16 i 17 es du a terme a Burg una jornada sobre nova pagesia i cuina compromesa i el dijous 20 a les Borges Blanques de fructicultura ecològica. També el dia 20, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries de la Generalitat acollirà una jornada tècnica de 10 del matí a 6:15 de la tarda i amb demostracions en planta pilot sobre la tecnologia i control en la fabricació de pinsos. El Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha informat que del 17 al 20 de juny es realitza a l'Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners un curs d'apicultura. Del 18 al 27 de juny, l'Escola Agrària de Mas Bové organitza diversos cursos a distància, pels quals cal inscriure's a la web www.ruralcat.net. Entre altres temàtiques, es duran a terme el de benestar animal durant el transport, el de nivell bàsic i el de qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris, el d'iniciació a l'Excel, el bàsic de gestió agrària, el d'aigua, el de sol i fertilitzants, el de botànica i el de maneig i manteniment del tractor i màquines motrius.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè a l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
Més proteïnes, més minerals, més vitamines i menys greix. És Bruneta, la carn de vedella de Mafriseu amb identificació IGP, atorgada per la Unió Europea per la seva qualitat i control estricte del procés. Una carn ecològica que prové del respecte a l'animal i al medi ambient. Bruneta, la vedella dels Pirineus catalans a la teva taula. Informa't en el 973 35 14 92. Les fires.
Avui dissabte i demà diumenge es realitzen diverses fires arreu del territori. Així, a Benifallet es durà a terme Firebre, la Fira de Turisme, Navegació Fluvial, Gastronomia i Vins, i a la Pobla de Segur, Promo Pallars. També a Colera, la Fira de la Mel Novella. Per saber-ne més d'aquest darrer certamen, parlem amb Lluís Bosch, alcalde de la població empordanesa. Benvingut al nostre programa, senyor Bosch.
Bon dia, moltes gràcies a vosaltres per la vostra invitació.
Voldríem saber com es presenta l'edició d'enguany de la Fira de la Mel Novella, que comença avui amb un tast de vins.
Bé, enguany es presenta amb molt bon temps, amb una gran participació, i bé, com aquell qui diu, comencem la temporada d'estiu aquí a Colera amb la Fira de la Mel Novella, que és la 11a edició.
Una de les activitats que es duen a terme és el taller d'elaboració de mel, extracció i envasat, més degustació. En què consisteix aquest taller i qui participa?
Bé, aquí aquest taller és una de les noves activitats d'aquest any de la Fira. L'apicultor colerenc, el senyor Montenegro, qui elabora una mel excepcional aquí en el nostre municipi, doncs farà doncs, gaudir a tots els visitants que s'hagin inscrit prèviament a l'Ajuntament doncs, de l'elaboració de tot el procés de l'envasat i d'una degustació del producte estrella d'aquesta fira, que és la mel.
A part, també hi ha parades, no?, per entendre'ns.
Bé, sí, durant tot el diumenge hi ha la tradicional fira d'artesania, amb parades de tot tipus, productes artesans, bé, de tot tipus de coses, i es preveu una gran afluència de gent, en part degut a, doncs, a que comença el bon temps, que tant s'ha fet esperar aquest any i que tant de bo doncs, continuarà els pròxims dies.
Queden molts elaboradors de mel a la zona?
Bé, a Colera tenim només el senyor Montenegro. Sí. Sí, ja des de fa molts anys ell va començar a produir amb els seus bucs d'abelles i bé, és una mel realment reconeguda arreu per la seva qualitat.
I la fira també, perquè és una de les fires, bueno, dins d'aquest segment de la mel tampoc se'n fan moltes a Catalunya, no?
No, des de l'Ajuntament tenim molt clar doncs, que és una fira que hem de potenciar, que ha de continuar existint i estem treballant doncs, perquè hi hagin any rere any noves novetats, aquest any com és el tast de vins, que també ve vinculat a la fira, i, per exemple, aquest any, per continuar tot el que és el desenvolupament econòmic en el municipi, el següent cap de Sant Joan tenim el primer Colera Art, que és la primera mostra d'art contemporani Colera.
I, a més, és un indret que perquè arribi gent... Home, està en un indret una mica dificultós, no?, per entendre'ns. Colera, vull dir, per accedir, per exemple, des de Barcelona, està una mica lluny, no?
Bé, relativament, perquè en els darrers anys, amb la nova carretera que tenim des de fa ja uns anys, com aquell qui diu, és un passeig venir a Colera, un cop ets a Figueres per l'autopista, venir a Colera són 20 minutets, 25 minutets, i el que realment la gent es troba doncs, és un paisatge completament verge, la veritable mar damunt, amb unes zones de platges completament verges, com és Garbet i el Borró, Capràs, o les platges aquí a Colera, i realment doncs unes muntanyes a la Vall de Molinars. Bé, té una riquesa i un atractiu inacabable, que la gent que visita el nostre municipi, la gran majoria queda enamorada d'ell.
Jo, com que conec la zona, jo per això ho deia, lo de la... però sé que, bueno, que des de Barcelona cada vegada és molt més fàcil accedir que fa uns anys enrere, no? Voldria saber, des de dissabte 8 i fins demà diumenge 16, es fa la Setmana Gastronòmica de la Mel Novella. Quants restaurants del municipi participen? I si hi ha algun plat així que es podria destacar? Suposo que la mel és el producte estrella,
no? és la mel. Tenim 4 restaurants al municipi que enguany hi participen, amb diferents menús. I, com dèiem, doncs el producte estrella és la mel, que pràcticament està combinat amb tots els plats que s'elaboren.
Sí, perquè així mirant-ho per sobre he vist que tant hi ha com carn, com peix, com postres, no?
Exacte. Sí, tant primers com peix, com carns i postres estan combinats doncs, amb la mel novella de Colera, que dona sentit a la fira. Sí. I que any rere any doncs, cada cop té més acceptació amb els visitants del nostre municipi i del seu restaurant.
Doncs moltes gràcies, senyor Bosch, i bona fira.
Moltes gràcies a vosaltres.
I això és tot per avui. Esperem que el programa els hagi agradat i la setmana vinent tornem amb molta més informació i entrevistes a Del Camp a Taula, aquí a Ràdio Esteu.
Ràdio Estel.